A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Es tracta que tanquin una mica els ulls i s'imaginin una escena camperola entre dos homes i una dona. Els homes són militars i ella, una noia jove. Jove, hem de suposar que una mica innocenta, amb il·lusions a la vida. Diàleg. Al nostre país segur que tampoc hi viu ningú, tant al nord, llevat de les tribus siberianes o dels esquimals. I els ossos polars. Només algun científic boig, com ara vostè, Warren, apareix per allà algun cop, vaig dir, i mirava el reflex violaci del sol, que al cap d'un parell d'hores tornaria a elevar-se. Vejam, a la Unió Soviètica és una mica diferent. Ja deu saber que durant la Rússia zarista enviaven els presos a Sibèria. Sí, els hi enviàvem a l'exili. Vaig prendre ràpidament la paraula. Ho vam estudiar a l'escola. Dostoievski va anar a parar i em va escriure una novel·la. Correcte, un déu, va dir Warren. Dostoievski va escriure sobre les terribles condicions als camps zaristes de treballs forçats. L'he llegit al llibre Records de la Casa dels Morts. Però ja em fa molt de temps d'això, vaig dir per tal de disculpar el meu país, del qual ara, per algun curiós motiu, em sentia responsable davant d'aquells dos americans. Ara tot és diferent. Bill callava. Examinava el tros d'escorça de bedoll que havia arrencat. De tant en tant girava el cap per mirar-me a mi o a Warren mentre escoltava seriós el seu company. Evidentment que ja no n'hi ha de camps zaristes, perquè no hi ha zar, va dir Warren, i absort va passar el polze per la vora de la copa de xampany. He sentit a dir, però, que rere el cercle poral hi hem fundat nous camps, sense grillons, és clar, però tot i així no són pas més suaus. Diuen que n'hi ha centenars per tot el seu país, Vàlia, on treballen desenes de milers de presidiaris. Warren, quins disbarats que dius, es va horroritzar Bill, que s'anava desprenent d'aquella admiració envers el seu col·lega. La indignació li provava molt. Em sentia cohibida davant seu perquè era atractiu, o això em pensava. Les meves amigues sovint reien tot dient que quan hi havia homes atractius al meu voltant, semblava com si algú m'hagués lligat de caps, i bé, de mans i peus. Sí, a l'URSS, va continuar Bill. Des de la revolució hi ha seguretat social, escolarització i un sistema sanitari per tothom. No és possible que el país dels soviets reprodueixi la repressió dels sars. Aquest diàleg, òbviament, és l'inici d'una història que, hem de suposar, descobreix als ulls d'aquesta noia encantadora una realitat de la qual ja en vàrem apuntar algunes coses quan teníem a Mònica Zgustová en el seu darrer llibre. Mònica, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Acabàvem aquella conversa amb la Mònica que ens deia: estic investigant sobre el gulag.
Ah, doncs ja està.
Ja està. Ho diem bé, és gulag o és gulag?
No ho sé, jo sempre dic gulag.
Gulag.
Sí, però no ho sé, no estic segura.
Gulag. Per explicar-ho fàcilment, què és el gulag?
Eren uns camps de concentració en l'època de Stalin i després, o sigui que en l'època soviètica de la Unió Soviètica, on s'enviaven els presos per fer treballs forçats. I d'aquesta manera, doncs, el govern soviètic tenia mà d'obra gratis i, a més, això també servia com, igual que els camps nazis, com camps d'extermini.
Hem llegit un fragment un petit fragment del primer capítol del llibre.
Sí.
On, vaja, gairebé aboquem una escena d'aquelles amb un pèl de delirisme, amb un pèl de naïf, d'una noia,
sí,
diríem que encantada de la vida, il·lusionada,
sí. Sí.
Innocent, vaja.
Exacte.
Que,
exacte,
hem de suposar, al llarg de la novel·la, perdrà la innocència.
Totalment. Sí, i bastant aviat.
I bastant aviat.
Sí.
Per què Mònica Zgustová s'ha acostat a un món tan eixut, tan feréstec, tan... Per què?
Tan dur, no?
Tan dur.
La veritat és que jo sabia que hi havia hagut dones també en els camps soviètics, però una vegada en un viatge a Rússia em vaig adonar que realment hi havia milions de dones, que era com massiu, no? I aleshores això no ho sospitava. I aleshores vaig pensar, bueno, quina cosa més terrible, perquè pels homes ja és prou terrible, i per una dona que sempre és com més, realment més fràgil físicament, aleshores encara més terrible, no? Aleshores vaig començar a investigar-ho i vaig tenir la sort de poder encara contactar amb les últimes supervivents dels camps aquests, o sigui que vaig entrevistar unes 6 o 7 dones. Va ser molt interessant, totes les coses que em deien, era un dels testimonis més importants i interessants
perquè,
de la meva vida.
Perquè estan organitzades en alguna associació o veritablement la recerca d'aquestes dones és una recerca que gairebé s'ha de buscar com una agulla en un paller?
Es coneixen entre elles. O sigui que si, per exemple, vas a una associació, on evidentment no hi són totes, però sempre n'hi ha alguna que llavors et dona més pistes. Uh-huh. I quan et dona més pistes, aleshores vas a buscar-les i aquelles pistes et donen encara més pistes.
Aquell arxipèlag Gulag d'Alexander Solzhenitsyn serveix com a referència per alguna cosa? Aquell llibre,
totalment.
Totalment. Aquell és llibre que en el seu dia va encendre el món, per dir-ho així, serveix encara com a referent? Per...
Sí, totalment, perquè, vaja, jo el vaig llegir per escriure aquest llibre i aleshores, bueno, a cada pàgina em deia, això hauria de ser un llibre de capçalera de molta gent, això hauria de ser un llibre de text dels col·legis i de les universitats, perquè, bueno, aquí hi ha una part de la història tan important que tothom ho hauria de saber per poder-ho evitar i, bueno, pel nostre coneixement, quina és la nostra història occidental, perquè això forma part de la història europea.
És una realitat molt menys escrita, aquesta, però...
Sí,
molt més amagada?
Totalment. Sí. Sí, perquè sobre els camps nazis s'ha escrit molt, moltíssim, i encara ara, sobre l'època de l'Alemanya durant la Segona Guerra Mundial, ara encara estan sorgint coses noves i molt importants i de base, no? Però sobre el Gulag, la veritat és que se n'ha escrit molt poc, hi ha bastant pocs llibres i sobretot novel·les així una mica conegudes, doncs hi ha 4 o 5 en tot el món, eh? Mm-hmm. I bueno, en aquest país, doncs la veritat és que és una novetat.
Clar, el nazisme passava al cor d'Europa. Sí. I el Gulag, per dir una expressió catalana, és a la Quinta Forca, no?
Això mateix, exacte. A més,
aïllats a més, del món i de tot.
Sí,
no?
Sí. A més, el nazisme va encendre una guerra mundial. En canvi, Stalin tot això ho feia d'una manera molt més discreta, d'amagat, i o sigui que no se'n tenien notícies. I a més, en aquella època, i fins i tot encara durant els anys 60, 70, 80, doncs hi havia molta gent, però molta gent, dels polítics occidentals, que la veritat és que recolzaven el règim soviètic, no? O sigui que aquests avui no tenen molt interès perquè se sàpiga tot el que realment va passar.
A fer una revisió històrica.
Perquè evidentment es notaria que, bueno, es descobriria que ells mateixos no van tenir raó.
Cada vegada que tenim a la Mònica cavalquem sobre literatura i història, és clar, dir-ho així, i és un país tan enorme, què en pensen els russos de Stalin? Quin record en tenen?
És una bona pregunta.
I si d'alguna forma acostar-se a supervivents del Gulag és també, com passa en la majoria de casos, obrir determinades ferides a la memòria i a l'emoció respecte a una societat que potser té més o menys idealitzat o no, Stalin en el seu moment.
Sí, la veritat és que els russos han volgut passar pàgina. I en el fons no hi volen pensar més. Pensen, bueno, ara estem vivint en uns altres temps i aleshores, bueno, podem viatjar, podem anar a restaurants i podem fer vida normal com a l'Occident, i aleshores no volem pensar.
Tenen motius per pensar així?
D'abans. Motius de pensar com?
Sí, tenen motius de, no sé si dir, de superar això d'aquesta manera, de dir...
Jo crec que no s'hauria de fer mai, eh? Perquè jo crec que a tot arreu s'hauria de conèixer molt bé i molt a fons la pròpia història, per només per saber qui ets, no? D'on vens, quin ha sigut el teu passat, què han viscut els teus avis i besavis, no? Jo crec que això és molt, molt, molt important, o fer neteja a la pròpia casa, bueno, moltes coses, no? Però els russos han optat majoritàriament que no, o sigui que hi ha una institució per a la conservació de la memòria històrica que es diu ara t'ho diré, sí. I aleshores el memorial ara, i el memorial, la veritat és que és molt minoritari, no rep ajuts del govern, sinó que rep ajuts més aviat de l'estranger, i molts són privats, i llavors aquests fan una feina heroica i molt, molt, molt bona, però ja dic que és una cosa marginal.
O sigui que aquesta imatge de l'Stalin que va derrotar Hitler passa per davant de totes les altres coses que hagués pogut fer en vida Stalin?
Exacte, totalment. De totes maneres, és veritat també que molts russos tenen una certa veneració per Stalin, no? Perquè ara, per exemple, quan preguntes a un nen petit que va fer quina imatge té de Stalin, ell, el més probable que et diria, que era un bon gestor.
Que és una frase molt aplicada també a personalitats d'aquesta mena,
que era un bon
gestor. Hi ha hagut en aquesta història, abans de ficar-nos-hi, un cert posicionament propi de Mònica Sgostová a l'hora de dir: haig d'explicar això, haig d'afegir un granet de sorra més a aquesta literatura que s'acosta a un període de la història que és aquest, i penso que haig de fer alguna cosa amb això.
Sí, la veritat és que quasi sempre penso així, que he de fer veure a la gent alguns trossos de la història que jo potser conec o que he descobert, i la gran majoria de la gent no. Em sembla molt important fer això.
Com es pot explicar, si es pot explicar d'una forma neutra? O si no,
sí,
fa falta.
La veritat és que tu exposes el que saps sense prendre cap postura, però bueno, que després el mateix lector es faci una idea de lo que està llegint, que ell mateix digui: això està bé, això està malament. Així intento escriure jo. No dirigir el lector cap a una conclusió, sinó deixar-lo lliure.
Ho pregunto perquè, per definir-ho d'alguna manera, l'ombra del totalitarisme acompanyat a molts dels personatges i a moltes de les històries, i a la pròpia Mònica Sgostová durant tota la seva vida, no?
Sí, la veritat és que els meus pares van viure el totalitarisme de ple, i el meu pare el va patir molt, perquè el van portar diverses vegades a la presó, el van torturar, tot això. I per això doncs els meus pares van decidir marxar del país quan jo tenia 16 anys.
Un es pot distanciar d'això?
No, és impossible.
D'acord.
Jo crec que això forma part com del mateix pòsit de tu mateix.
No fa falta tampoc distanciar-se.
No. Jo crec que no cal. Jo crec que és millor conviure amb això, i vaja, que la cosa faci el seu propi procés, el procés que hagi de fer, sense que tu pensis: ai, no he de pensar, o ah, sí, he de pensar només en això.
Ens havíem quedat a la porta de la casa d'una dona que havia viscut al Gulag. que havia passat al Gulag i a la qual Mònica Esgustova hi anava per parlar amb ella. Es coneixien abans?
No, de res.
Això no deu ser fàcil, no?
Et refereixes a aquesta mateixa heroïna, Valia.
Sí, acostar-s'hi i dir, vinc per parlar d'això.
Sí, aleshores, jo la veritat és que, com que anava a veure moltes d'aquestes dones de que havien estat al Gulag, Valia era l'última. I era molt difícil trobar-la, era molt difícil arribar fins a la seva casa.
I fer confiança?
I aleshores al final ho vaig aconseguir i ella de seguida em va començar a parlar de Bill, del seu enamorat americà, i de moltes altres coses, però com de seguida ens vam caure bé. I aleshores jo, la veritat és que de seguida vaig pensar, aquí tinc una novel·la, i quasi de seguida vaig pensar, això es dirà La nit de Valia.
Vaja, que d'alguna manera a Mònica Esgustová li van deixar un testimoni,
sí,
que era bàsicament una història per fer una novel·la.
Totalment.
Sí. I hi havia per part de Valia unes ganes enormes d'explicar aquesta història.
Sí,
va trobar,
sí,
la Mònica allò de dir, no haig d'estirar, sinó que m'estan... Com si aquella dona necessités algú a qui explicar-li tot això?
Totalment. Ella, la veritat, és que es va obrir molt amb mi. La sort també és que jo sé el rus, o sigui que això ajuda moltíssim, perquè puc parlar amb ella en el seu propi idioma. De seguida, ella es va sentir com si jo fos una amiga, i a més va... Tenia moltes ganes de que la seva història se sabés, no? I aleshores m'ho va dir tot amb... vam estar hores i hores i hores.
Això suposo que són dies de converses.
Sí, bueno, vam estar hores i després encara també per telèfon.
D'acord.
Sí, em va donar també algun testimoni una miqueta per escrit, i això, o sigui que entre una cosa i l'altra jo vaig poder reconstruir la història.
Això què és? Una vida novel·lada o la novel·la d'una vida?
Jo crec que és la novel·la d'una vida.
La novel·la d'una vida.
Sí, però també potser es podria dir de l'altra manera que tu has dit.
De la vida novel·lada.
Sí, jo crec, però sí, jo crec que les dues definicions de fet són correctes.
Trobaríem, suposo, més d'una persona que tingués una vida novel·lada, no?
Sí,
una vida de novel·la, no?
Sí,
en aquest cas la Mònica va trobar algú que tenia una vida de novel·la.
En el fons jo crec que totes les vides podrien ser de novel·la. Jo crec que cada una de les vides que coneixem podria ser de novel·la, segons, depèn de l'escriptor com la voldria descriure, però jo crec que totes i cada una de les vides té interès.
Per tant, com dirien els publicistes, això és una història real?
És una història real, sí, amb alguns detalls, diguem-ne, manipulats novel·lísticament, però és una història real, sí.
L'altra persona sabia, i suposo que va saber en algun moment, que de la seva vida se'n faria una història? Se'n faria una novel·la?
En aquell moment jo encara li vaig dir que volia fer només un llibre de testimonis de diferents dones. Però després, al cap d'uns anys, quan ja tenia el primer esborrany de la novel·la fet...
Quan va començar tot això, Mònica?
Fa quatre anys. Després la vaig trucar i li vaig dir que he escrit una novel·la i ella la vol veure, doncs ja quan la propera vegada, quan vagi a Moscou, li portaré.
D'acord. Ella no l'ha llegida?
No, clar, no la pot llegir, no, perquè en rus no existeix.
D'acord. Però és a dir, existeix, vull creure, aquella confiança absoluta,
sí,
de pensar, segur que hauràs fet alguna cosa que m'hi sentiré identificada, no?
Sí, això segur. Sí.
Quants anys té Valia ara?
Doncs ara té 84 anys. Sí. És de les més joves que vaig poder entrevistar, Sí, però bueno, totes estan molt malament, la veritat, és que estan com molt pitjor. Avui en dia veiem senyores que tenen 84 anys i estan molt bé i encara treballen i estan disfrutant de la vida, però Valia no, la veritat és que la gent que havia estat al Gulag doncs estan molt més cascats.
És a dir, una vida marcada.
Una vida molt marcada per la història viscuda, per la història dura.
I d'alguna manera una vida que no s'ha pogut reconduir del tot? personalment no. Allò va marcar tant no. Que no ha pogut compensar-se de cap manera?
En la majoria d'aquesta gent que vaig conèixer, la vida no es va poder reconduir. Només conec un cas en què sí. Generalment no es va poder reconduir per la raó, perquè hi havia una llei que tots els antics presos del Gulag havien de viure a 100 quilòmetres de la capital, com a mínim 100 quilòmetres, i a més no els hi donaven segons quines feines, o sigui que les feines que els hi donaven eren unes feines qualsevols i generalment considerades com inferiors. I només conec un cas en què la senyora va rebre un recolzament tan gran per part de professors universitaris i estudiants mateixos que ella, a la tornada del Gulag, als 30 i pico d'anys, va començar a estudiar a la universitat, va fer-se una experta en informàtica i anava representant la Unió Soviètica en els congressos internacionals sobre la informàtica.
O sigui que va aconseguir superar veritablement aquell trauma.
Sí. Home, potser jo no del tot, però es va imposar el trauma de tal manera...
Una disciplina personal
de... Això mateix.
En la majoria de casos, quants anys hi van estar al Gulag?
Les que jo vaig conèixer, doncs generalment uns 8-10 anys, depèn, algunes 5, perquè clar, jo vaig tractar amb la gent que estava en el Gulag que les van agafar durant la repressió dels anys 47 i 48, no? I generalment doncs les condenaven a 10 o 20 anys, però l'any 53 va morir Stalin, i després de la mort de Stalin doncs van començar a treure la gent del Gulag. Uh-huh.
En algun moment van viure un instant de felicitat dins el Gulag?
Oh, sí, i a més molts. La veritat molts. És que com que ho buscaven molt...
És a dir, enmig de tot allò...
Sí.
També van viure instants de l'horror.
Van tenir molts moments de felicitat, perquè la veritat, com que aquests moments eren tan buscats, doncs aquestes dones i homes se n'adonaven molt, potser més que nosaltres, perquè moltes vegades nosaltres tenim una vida bastant feliç.
D'acord.
I no ens n'adonem, no?
O sigui, estaven hipersensibilitzats.
Estaven hipersensibilitzats, i aleshores els petits moments de qualsevol cosa de bellesa, una posta del sol o, no sé, una mirada d'un home o una amistat amb una altra dona, tot això ho valoraven moltíssim, perquè això els ajudava a sobreviure.
O sigui que quan la Mònica va tornar, suposo que entre els pensaments hi havia aquell de no valorem prou el que vivim cada dia.
Una miqueta. La veritat és que jo vaig pensar també en la crisi que estem vivint i tot això, i vaig pensar que, clar, tant la crisi és un moment molt crucial, és una situació límit, com diria Freud, no? I el Gulag també és una situació límit, no? O sigui que se'n poden fer alguns paral·lelismes. I jo crec que nosaltres, que ara estem doncs experimentant una època molt dura, crec que hauríem de fer potser una mica com els presos del Gulag i concentrar-nos molt en tot el positiu que estem vivint, més que recreant-nos en lo negatiu.
Això és el que els queda a aquestes persones? Sí. Diguem-ne, tot allò que forma part de les vivències emocionals, de allò que no té valor tangible, per dir-ho d'alguna manera, això és el que us ha ajudat a viure?
Jo vaig aprendre moltíssim d'aquestes dones, i és això el que vaig aprendre d'elles, entre moltes altres coses. O sigui que valorar els moments de felicitat que tenim és molt difícil a vegades, no? Perquè com que no estem en una situació tan dura, però clar, també hi ha una cosa molt curiosa, que la majoria d'aquestes dones em van dir que si si poguessin, en una propera vida, els agradaria experimentar, potser no tants anys, però a lo millor un o dos o tres en el gulag una altra vegada. Perquè diuen que la vida fora del gulag és molt insípida.
Així ho van dir?
Van dir que les amistats no són tan fortes,
que res no és tan potent, vaja.
Res no és tan potent, que la enemistat tampoc és tan forta, que l'amor tampoc és tan fort, no? Que tot és com aigualit.
D'acord.
Comparat amb les la fortíssimes sensacions que estan en aquesta situació límit.
Malgrat tot, estem parlant d'una història d'amor.
Sí. És una història d'amor.
És una història d'amor.
Ho és, i molt forta, sí. I jo vaig trobar com una història d'amor molt, molt, molt bonica quan la Vàlia me la va explicar. I, clar, ella va... Aquesta és una altra cosa que potser podríem aprendre de la gent del Gulag, no? Perquè, clar, la Vàlia, per exemple, doncs, estava vivint a través de les sensacions que tenia de l'amor pel Bill, no? Tot i que no tenia ni cap carta ni cap senyal d'ell, no? Li agradava recrear-se amb tots aquests sentiments, no? I aleshores... Això li va ajudar immensament, potser és el que la va fer sobreviure al Gulag, no? Aleshores, jo a vegades penso que nosaltres a vegades amb tot som potser una mica negatius, que ràpidament ho destruïm tot, més que construir, no? Sobre alguna base.
L'amor la va ajudar a viure?
Jo crec que l'amor la va ajudar a sobreviure totes les dureses, eh? Totes les dureses del Gulag, perquè, bueno, més d'una vegada ella va realment voler suïcidar-se.
I qui no ho voldria, no?
Clar, home, en una situació així, totalment. I una vegada també va intentar fugir d'allà a ple hivern siberià, o sigui que era també una altra manera de suïcidar-se.
En els minuts finals, com s'equilibra una novel·la en què hi ha la duresa d'un entorn i una història d'amor molt maca?
Doncs a mi sempre en les meves novel·les m'agrada fer una miqueta això, tenir doncs la duresa de l'entorn que molta gent ha experimentat a través de la història i ara, com he dit, també ho estem experimentant, i o sigui que veure com la gent, la força de l'ésser humà de poder-se aixecar, poder-se elevar per damunt de tot aquest horror i poder fer de la vida alguna cosa bella.
Aquella frase de Nietzsche funciona? Allò que no et mata et fa més fort?
Segur. Jo crec que és una frase que realment... No sabia que era de Nietzsche, sí. Perquè ha passat tant a la...
A la posteritat, d'alguna manera.
Sí, al parlar normal. Mal. Sí, no sabia que era de Nietzsche, gràcies.
Ho dic perquè la resistència i és un dels valors de l'ésser humà davant de situacions que veritablement el pressionen i el condicionen de tota manera, no?
Sí.
I aquelles dones van saber resistir.
Exacte. Llavors a mi m'agradaria realment doncs, oferir aquesta novel·la al lector pel dia de Sant Jordi com un petit regal i com una petita... suggerència de quina manera es poden sobreviure els temps durs i amb dignitat.
Que ens ajudi Xostakóvitx a acabar aquesta hora. La nit de Vàlia, de Mònica Esgustovà, llibre per aquest Sant Jordi. Una història d'amor, una història de sentiments, una història de com els sentiments ajuden a viure o han d'ajudar a viure en les pitjors circumstàncies. Mònica, gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
Molta sort, com sempre.
Gràcies.
En uns moments, les notícies en connexió amb la xarxa.